Fórmula Estel, la fórmula musical.
Són les 6, bona tarda, us torna a parlar aquesta hora l'Ignasi Miranda. Seguim pendents de les investigacions sobre l'apunyalament ahir a la nit de dos seguidors del Paris Saint-Germain després del partit entre el Barça i l'equip francès al Camp Nou. Als voltants de l'estadi Blaugrana van ser dos incidents que van començar a la confluència entre els carrers Felipe de Paz i Comandant Benítez. Una de les víctimes continua ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, però està fora de perill. L'altra ja ha estat donada d'alta després d'haver passat també per un altre centre hospitalari. El portaveu dels Mossos, Xavier Porcuna, ha explicat que la primera agressió ahir als voltants del Camp Nou està vinculada a seguidors violents del Barça, però encara s'està investigant la segona versió de els fets. Us expliquem també que encara hi ha cases sense subministrament elèctric a causa del temporal de vent d'aquesta setmana. El Departament d'Interior ha informat que hi ha més de mig miler d'abonats que continuen sense llum al Vallès Oriental i també a l'Occidental. Són nuclis aïllats o urbanitzacions. Protecció Civil ja ha tancat l'alerta pel pla Procicat un cop resol el gruix de les incidències, mentre l'Ajuntament de Terrassa ha dit que demanarà ajuda a diferents administracions per poder assumir els importants desperfectes. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha signat un decret d'emergència per fer front als danys a l'espai públic de la ciutat i recuperar la normalitat tan aviat com sigui possible. I la polèmica Llei de Seguretat Ciutadana s'aprova avui al Congrés dels Diputats amb la majoria absoluta del Partit Popular. El text, també conegut amb el nom de Llei Mordassa, topa amb el rebuig de tota l'oposició. S'han introduït, això sí, algunes modificacions des de la Comissió d'Interior, després d'incorporar prop de 300 esmenes que s'havien presentat. Entre els punts més polèmics de la nova llei hi ha la restricció del dret de manifestació i la proposta de modificar a través de la Llei de Seguretat Ciutadana també la Llei d'Estrangeria per donar cobertura legal a les anomenades devolucions en calent. Passen 2 minuts de les 6, fins aquí l'actualitat. De seguida, música des de la Fórmula Estel i en uns minuts comença l'espai de salut Vademecum.
Fórmula Estel, Ignasi Miranda.
Si t'interessa l'actualitat econòmica i social i en vols saber més, Plusvàlua és el teu programa aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, cada dijous de 8 a 9 del vespre. I el proper dijous entrevistarem el senyor Antonio Duran Sindreu, soci director d'Assessors Legals i Tributaris, i parlarem amb ell sobre l'estat del benestar i la fiscalitat. Serà el proper dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Estem de festa. Amics, família, regals, sopars...
I no hi ha res millor que Hipercor per estalviar, perquè tens les millors ofertes en alimentació, llar, drogueria, regals...
Per exemple, un pernil ibèric d'engreix de 7 o 8 quilos la peça per només 119 euros.
També en aquestes festes, torna a estalviar a Hipercor i a Hipercor.es.
Vols ajudar des de casa teva les comunitats pobres de Bolívia? Doncs apunta aquest telèfon, 602 02 11 87. L'associació Sagrado Corazón de Jesús està posant en marxa un nou centre d'atenció sanitària i planificació familiar a la zona boliviana de Ribera Alta. I junts, a poc, ho convertirem en una realitat. Fes la teva donació. Informa-te'n al 602 02 11 87. 602 02 11 87. Perquè les accions del Sagrado Corazón de Jesús són també les teves.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, LA. But it's December the 24th, and I am longing to be up north. I'm dreaming of a white Christmas.
just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
Això és Fórmula Estel. Això és bona música.
Passen 7 minuts i mig de les 6 salutacions del Jordi Carretero a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i tot l'equip del programa Vademecum que ja és a punt per aquest espai que us acompanya sempre a aquesta hora els dijous. Tot això després que hem escoltat ara mateix un tema nadalenc ben entranyable, White Christmas, interpretat per Barbra Streisand.
A Ràdio Estel, Vademecum. Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
Torrons, pessebres, llums, arbres de Nadal... Mirem on mirem, tot ens recorda que s'acosten les festes. A tan sols dues setmanes del Nadal, les famílies es preparen per unes vacances que a vegades ens exigeixen més del que podem donar. Milers de famílies catalanes han de fer un sobreesforç per passar els Nadals quan ni tan sols poden permetre's arribar a final de mes. Una època plena de màgia que, a la vegada, ens planta davant d'una realitat evident i a la que no podem donar l'esquena. La soledat de molta gent gran, la pobresa infantil i la fam de moltes famílies que viuen sense llum ni calefacció. Més que mai, les associacions i bancs d'aliments han treballat aquest mes de desembre per donar una mica d'esperança als que més ho necessiten. El resultat és el caliu i l'alegria de tantes persones, petits i grans, en aquestes festes. Així que val la pena donar un cop de mà en aquests voluntariats. Esglésies, parròquies i menjadors socials necessiten persones com nosaltres per poder proveir a tanta gent necessitada. Més enllà dels menjars i dels regals, que si ens els podem permetre també els hem de gaudir, recordem l'autèntic valor del Nadal, que és el de compartir i donar les gràcies per tot el que tenim. El millor regal pels petits de casa és ensenyar-los valors com la generositat i la solidaritat. I el millor regal que podem fer a la nostra gent gran és dedicar-los temps i fer-los companyia. Això sí que millora la nostra salut i la de la gent que ens envolta. Bon Bona tarda, són les 6 i 10 minuts i estem en directe a Ràdio Estel per parlar-los de salut, psicologia i benestar al programa Vademecum. Ja anem a fer ara un repàs al sumari. Començarem el programa amb la secció habitual InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana. Parlarem, entre d'altres temes, de la portada més esperada de l'any, una portada que mai deixa indiferent a ningú, la revista Time, que aquesta vegada ha anomenat personatge de l'any a un col·lectiu, en lloc d'una sola persona. La revista dedica la seva capçalera a tots aquells voluntaris i sanitaris que han lluitat contra l'Ebola a l'Àfrica i els que ho segueixen fent dia a dia. S'acosta el Nadal i amb ell arriben nombrosos sopars d'empresa, dinars amb amics i família, i això es tradueix en pastissos, mantegues, carns i brindis per tot arreu. Estudis recents conclouen que un de cada tres catalans ens excedim menjant i bevent en les celebracions i acabem patint problemes digestius o ressaca. Com podem gaudir de totes les trobades sense engreixar-nos? Podem mantenir la nostra salut durant les festes nadalenques? En parlarem amb el nutricionista David Gasol, que ens aconsellarà sobre com alimentar-nos de manera intel·ligent durant les vacances de Nadal. I per últim, analitzarem un llibre de salut que ens presenta l'editora Míriam Malagrida, Palabras de Niño, un llibre de l'educadora Cristina Gutiérrez, que té un missatge molt inspirador i tendre de cara a les festes de Nadal. El llibre és un recull de cites de nens de diferents edats, a partir dels 3 anys. Cites que ens faran reflexionar i ens conviden a mirar la vida d'una altra manera. Benvinguts al Vademecum.
InfoSalut. Al Vademecum ens posem al dia.
I comencem posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana i ho fem amb el periodista Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Bona tarda, Eva.
És la capçalera més esperada, el personatge de l'any escollit per la revista Time, que pretén resumir el protagonisme de tot un any en un sol nom. Però per aquest 2014 Time no ha escollit una sola persona, sinó que el reconeixement és per un col·lectiu. El dedica a totes aquelles persones que lluiten contra l'Ebola a l'Àfrica. L'editor de Time ha declarat que el sistema de salut mundial no és prou fort com per protegir-nos de certes malalties infeccioses. L'Ebola, en concret, diu que és una amenaça que es cobra moltes vides cada dia. La resta del món dorm per les nits gràcies a que un grup d'homes i dones estan disposats a resistir i lluitar cada dia contra el virus. Persones que, segons l'editor de Time, es sacrifiquen i s'arrisquen, dediquen el seu temps a salvar vides i protegir la humanitat de l'expansió del virus. I mereixen ser personatge de l'any. Ja poden veure la portada online.
I la ciència tecnològica segueix avançant en el camp biomèdic. Investigadors coreans han creat pell artificial capaç de mesurar la humitat, la força i la temperatura. Distingir si un got de llet és calent o fred serà una sensació que podran gaudir en un futur les persones amb pròtesi, per exemple, de mans artificials. Aquesta pell artificial està pensada per cobrir aquestes pròtesis i millorar la qualitat de vida de les persones amputades.
Barcelona té molt bona salut. La qualitat de l'aire i l'aigua de la ciutat són bones. L'ús dels serveis sanitaris es manté estable i l'esperança de vida és de les més altes d'Espanya i d'Europa. Els homes viuen una mitjana de 80 anys i les dones de 86. Així ho determina l'última enquesta de l'Agència de Salut Pública, que, tot i el bon pronòstic, també ens deixa algunes males notícies. Augmenten a Barcelona les malalties de transmissió sexual, com la sífilis, que ha crescut més d'un 30%, o els problemes de salut mental, que han incrementat un 10%. Sembla ser que els trastorns d'ansietat i depressió són els més habituals en salut mental de la ciutat de Barcelona, tots dos molt relacionats amb la crisi econòmica.
Una de cada 300 persones no té olfacte, i no és una qüestió precisament de congestió o de refredats que tots podem tenir aquests dies, com per exemple la mateixa presentadora del programa o un servidor, oi,
sí,
Eva?
Sí, és cert, és cert.
Per recuperar aquest olfacte, l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Institut Goodman han elaborat un kit d'olors per entrenar el nas. Es tracta d'entrenar la ment mentre s'olora, mentre s'ensumen les coses i es memoritza de nou cada olor. El sistema inclou olors molt conegudes, com ara l'eucaliptus o la rosa. No tenir olfacte comporta certs perills, com ara consumir aliments en mal estat o no detectar l'olor d'un incendi o una fuita de gas. Les causes més comunes de pèrdua de l'olfacte són la rinitis al·lèrgica o els refredats forts mal curats. El nou sistema per recuperar l'olfacte es comercialitzarà en aproximadament un any i mig i millorarà la vida d'aquelles persones que han perdut aquest olfacte. L'Hospital Clínic també està investigant la relació de la pèrdua d'olfacte com un marcador preclínic a desenvolupar la malaltia de Parkinson. Sembla que la pèrdua d'olfacte afecta 9 de cada 10 afectats per aquesta malaltia, el Parkinson.
El virus del papiloma ja és una pandèmia. El 80% de la població ha estat o estarà infectat per aquest virus. L'últim estudi internacional de l'Institut Català d'Oncologia assegura que una de cada quatre dones s'infecta en el primer any de mantenir relacions sexuals. L'estudi també alerta que les lesions precàncer poden aparèixer en els primers 6 mesos des de la primera relació sexual. L'expansió del papiloma preocupa el sector sanitari, ja que és molt contagiós i el virus es manté persistent, sobretot en persones que fumen i que prenen pastilles anticonceptives. Cal dir que el papiloma provoca 2.200 casos de càncer cada any a Espanya, des de càncer del coll de l'úter fins a càncer de vagina, vulva o penis. Es calcula que a finals del proper 2015 hi haurà una nova vacuna que podrà prevenir el 90% dels càncers de coll de matriu. I es preveu també incorporar un nou sistema de control als hospitals. Es realitzarà la prova del papiloma a les dones de més de 30 anys en cada revisió ginecològica.
D'altra banda, un estudi demostra que dormir malament pot influir en la demència. L'apnea de la son, també coneguda com a trastorn respiratori del son, pot privar el cervell d'oxigen i provocar, amb el pas del temps, que disminueixi la capacitat cognitiva. L'estudi, publicat en Neurology, ha demostrat que aquestes persones i aquelles que dormen poc en general són més propenses a patir canvis en el cervell associats a la demència.
La lactància materna com a alimentació del recent nascut té nombrosos avantatges nutricionals pel desenvolupament del nadó. Ajuda a combatre malalties, reforça el sistema immunològic, estimula el creixement de la boca i redueix la incidència d'al·lèrgies, a més de crear un vincle especial entre mare i fill. Però, a més, el Sistema Nacional de Salut Anglès ha publicat les avantatges econòmiques que comporta la lactància materna. L'estudi anglosaxó assegura que el sistema sanitari nacional es pot estalviar fins a 50 milions d'euros l'any si les mares allarguen el temps de lactància. Menys ingressos infantils per gastroenteritis, menys infeccions respiratòries, menys otitis i menys problemes intestinals. A Espanya, les mares disposen de 16 setmanes de permís retribuït i després poden optar a un permís de lactància que dura fins que el nadó té 9 mesos i que serà d'una hora al dia, unes hores que poden ser acumulades després en dies. Els responsables de l'estudi fan una crida d'ajuda a les empreses i institucions perquè recolzin les mares per tal de fomentar la lactància materna.
Beure d'ampolles de plàstic podria elevar la pressió arterial si aquestes estan forrades amb un material que es diu bisfenol A, bisfenol A, present en algunes llaunes i ampolles. Ja es coneixen científicament els seus efectes nocius per l'organisme, com ara obesitat, diabetis i alguns tipus de càncer. França ja ha prohibit l'ús d'aquest compost químic en el sector alimentari, el bisfenol A, recordem-ho. Un últim estudi coreà també indica que perjudica la pressió arterial. Els experts recomanen consumir més aliments frescos i beure preferiblement d'ampolles de vidre.
I per últim, els animem a donar sang. Les donacions han caigut un 7% en els últims 5 anys. El Nadal és un bon moment per recordar-se de donar sang i aixecar aquestes xifres. Ens assegurem així de que les persones que ho necessitin puguin passar les festes sense cap problema. Cal dir que, tot i així, som exemplars, ja que Espanya és líder mundial en donació de sang i d'òrgans. I fins aquí l'InfoSalut d'avui. Moltes gràcies, Ignasi Miranda, per acompanyar-nos a l'informatiu del Vademécum.
Gràcies, Eva. Fins ara.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjoandedeu.edu.es. radioestel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment. Torna la campanya Reis per tothom. Tornen la il·lusió i les ganes d'ajudar. Recollida de joguines noves per joves i petits i obsequis per la gent gran. Posa-hi el teu granet de sorra. Porta els teus regals a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 67-69 i al Centre Cristià dels Universitaris, carrer Villarroel 81. Més informació al 93 323 33 68. 17a campanya Reis per tothom. Per unes bones festes per tothom.
I amb l'arribada imminent de les festes nadalenques és inevitable pensar en l'alimentació. Tothom està preparant els menús de Nitbona, de Nadal, de Sant Esteve, de Cap d'Any, comprant caves, torrons i foie, però som conscients de que no hem de deixar de banda la salut a l'hora d'organitzar els menús de Nadal? En aquestes èpoques són habituals els empatxos i els excessos de greixos, sucres i alcohol. Les conseqüències van més enllà dels quilos de més que puguem arribar a guanyar. Les persones diabètiques, amb colesterol o que pateixen sobrepès, han de vigilar especialment. Però tots ens hem de controlar per no acabar la vetllada trobant-nos malament. Tenim amb nosaltres perquè ens aconselli sobre com portar-nos bé aquestes festes a taula el nutricionista David Gasol. Bona tarda, David.
Hola, bona tarda.
David, quins són els errors més freqüents que comet la gent a les festes i que fa que acabem fatigats de tant menjar?
Bé, les festes són unes festes... Bueno, com vull dir, tradicionalment eren uns moments on la gent aprofitava per menjar tot allò que no podia menjar durant l'any. Ara ens trobem que durant tot l'any vivim en una societat on ja l'alimentació és en excés més aviat. I en aquestes dates ho acabem de rematar, com aquí diu. Llavors, aquí és important, sobretot, procurar que aquestes festes es puguin celebrar igualment, perquè l'objectiu final és la trobada i estar amb la gent que estimes, etc., i celebrar les festes, però a l'hora del menjar intentar ser una mica més moderats. Amb aquí què podem fer? Doncs mira, d'entrada, per exemple, escollir, prioritzar tota la verdura que puguem trobar a la celebració. És a dir, posant l'exemple de Nadal, si tenim una escudella, la típica escudella de Nadal, on hi ha verdura, hi ha llegums...
L'escudella seria un plat saludable i nutricional i equilibrat, no?
Sí, però encara el podríem fer més saludable. Jo, per exemple, ja a casa ja fa anys que aquesta escudella la fem a base de vegetals, no hi fiquem ni carn, ni ossos, etc. Llavors tens un brou vegetal que fa festa igual, i poses els galets de Nadal tradicionals, i després, com és tradició, treus les verdures que has utilitzat per coure aquest brou i treus la llegum, no?, que també és tradicional en aquestes dates. I opcionalment, qui vulgui, doncs ja pot menjar carn o simplement quedar-se amb aquesta verdura i aquestes llegums, que ja seria un àpat complet, pràcticament.
Sí, sí. I jo suposo que el problema també venen amb els postres. Abusem de les sobretaules i postres...
Exacte. Una altra bona recomanació que podem fer en aquestes dates és, com que ja són dinars molt copiosos, i primer de tot d'allò, doncs, repetir, no?, intentar prioritzar tota la verdura que puguem i moderar-nos amb la proteïna animal, que normalment en aquestes dates acostuma a ser excessiva, i a l'hora dels postres, com que tampoc tenim molta pressa, perquè normalment farem sobretaula, estarem xerrant, és un bon consell deixar aquests postres per al cap de un parell d'hores o tres, que encara estarem segurament a taula xerrant, i podria ser el nostre berenar. D'aquesta manera, evitem que quan nosaltres ja hem menjat tot allò que el nostre cos necessita, que és un primer i un segon absolutament complet en aquest cas, aquest postre l'únic que faria és dificultar la digestió i transformar en greix, ja que el nostre cos, com que ja té més que de sobres tot allò que necessita, aquests torrons o inclús fruita o el postre que sigui, el que farà serà transformar-ho en greix. I això ho podem evitar deixant passar unes hores on haguem pogut digerir aquest dinar de Nadal i aprofitar per fer un berenar, poder més excessiu del dia a dia, però que no ens farà el mateix mal que si el prenem just després de l'àpat.
I després ens hem passat menjant massa, i després d'un dinar copiós o un sopar massa fort, com podem alleugerir aquest malestar després? Hi ha alguna infusió o què podem prendre per aliviar una mica?
Una bona manera d'ajudar a compensar una miqueta aquest dinar excessiu, quan parlem de dinar, seria fer un sopar molt lleuger. Què no vol dir no sopar? Que moltes vegades també optem en aquestes dates per fer un sol àpat molt abundant i ni esmorzo per fer gana i no sopo perquè estic massa ple.
Sí.
Això tampoc és bo, perquè deixem el cos, estem portant el cos a unes situacions molt extremes. Però sí que podem optar, per exemple, per sopar un brou vegetal, un caldo més depuratiu, a base de verdures, des d'un caldo amb api i porro, que ens ajudarà una miqueta a depurar i a reduir una mica, a compensar tot l'excés que hem fet a l'hora de dinar, i alhora no deixem el cos sense introduir absolutament res.
I per esmorzar, què podem prendre per alleujar una mica el sistema digestiu?
Bueno, pues aquí a l'esmorzar seria pues, un bon dia per aprofitar i fer una miqueta d'un esmorzar pues, amb fruita, intentar agafar pues, uns cereals que no portin sucres, per exemple, o qui estigui acostumat a fer una torrada, que faci una torrada amb compota, que eviti les marmelades, que són excessivament ensucrades. Fer una cosa lleugera, però tampoc deixar el cos sense esmorzar i poder aprofitar, per això, com dèiem, de fer un esmorzar on hi hagi un contingut amb fruita, no?, amb algun vegetal, o inclús fer un entrepà vegetal, on hi hagi també alguna verdura en aquest entrepà que ens ajudi a compensar tot el que no menjarem a l'hora de dinar.
I què passa amb l'alcohol? Quin paper juga l'alcohol en tot això d'engreixar-nos o que ens trobem malament? Perquè clar, no podem deixar de brindar, tampoc. No, sé
no
exactament.
Una cosa és, com sempre diem aquí, una cosa és brindar i l'altra és beure's mitja botella, eh? Ja canvia la cosa. La quantitat sempre canviarà la qualitat. I l'alcohol juga un paper...
Hi ha alguns alcohols més recomanables que d'altres. Si podem escollir, què ens...
Bueno, és no excedir-se, el més important. Evidentment, com més graduació tingui l'alcohol i alcohols que estan elaborats amb sucres, etcètera, etcètera, doncs seran molt més calòrics. Però, en general, l'alcohol, de per si, és un contingut de calories buides que sumarà, a més de tot aquest dinar i d'aquests postres i d'aquests entrants, sumarem més calories en aquest àpat. És a dir, evidentment, si nosaltres ja anem una mica excedits de menjar, doncs això acabarà de dificultar la digestió i acabarà de sumar més greix i una digestió molt més pesada aquests dies. I, per tant, jo aquí aconsello de dir, bueno, doncs qui prengui l'opció de prendre alcohol, que no és necessari, òbviament, que ho faci amb moderació. En moderació podrà disfrutar igualment del dinar o del sopar, en aquest cas, però sense que dificulti aquesta digestió i sense acumular una gran quantitat de calories buides a l'organisme.
David, hi ha algun consell més que ens puguis donar per no engreixar-nos aquestes festes?
Caminar, aprofitar per fer una mica d'exercici aquestes dates i de dir, bueno, encara si no ens dona temps d'anar al gimnàs, aprofitar per dir, bueno, doncs vaig a casa de l'àvia o de on tingui el dinar, intentar anar a caminar, sortir a passejar les tardes, aprofitar per jugar amb els petits de la casa i així es movem una miqueta i cremem tots aquests àpats abundants. I sobretot a taula sempre hi ha opcions i alternatives saludables per posar al plat. Com dèiem al principi, doncs, podem fer un dinar de Nadal amb un brou vegetal, no cal posar-hi, ens estalviem ja tot el greix d'aquests caldos animals i hem reduir la quantitat de proteïna animal. Podem menjar de tot, però sobretot la quantitat.
La moderació.
La moderació. No cal menjar fins a sacietat, això és important. Mastegar molt i molt bé aquest menjar que ens ajudarà a digerir millor i a no menjar tant, segurament. I intentar ser pausats, no menjar amb molta gana, i això és important, com dèiem, doncs esmorzar, sopar, no saltar-nos els àpats, perquè això ens ajudarà a arribar en aquest àpat amb menys gana i ser una mica més racionals a l'hora d'escollir el que posem a la boca.
Molt bé, moltes gràcies, David Gasol, nutricionista, especialista en macrobiòtica i vegetarianisme. Gràcies per acompanyar-nos aquesta estona al Vademecum i aconsellar-nos sobre com fer que aquest Nadal no perdem ni una mica de salut. Bona tarda, David.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Edicions Sant Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El Vademecum, llibres que curen, amb Míriam Malagrida.
I seguim al Vademecum amb la secció Llibres que curen, en què l'editora Míriam Malagrida ens presenta les novetats editorials relacionades amb el món de la salut, ja sigui del nostre cos o de la nostra ment. Bona tarda, Míriam.
Bona tarda, Eva.
Ens apropem al Nadal i ens posem sentimentals. El llibre que ens portes pot ser un regal magnífic per aquestes festes, però del que n'estic segura és que n'aprendrem molt tots els dies de l'any. Estem parlant de Palabras de Niño, una edició a càrrec de l'educadora Cristina Gutiérrez Lestón, però que té com a veritables autors a nens petits. Diferents nens a partir de 3 anys que ens conviden a mirar la vida d'una altra manera. Avui parlarem amb la Cristina Gutiérrez, però abans, Míriam, explica'ns una mica què trobarem en aquest llibre, perquè em sembla que és bastant atípic.
Sí, es tracta d'un llibre que surt bastant del que considerem tradicionalment un llibre, però que crec que precisament per això és tan especial. Abans d'entrar en matèria, però, deixa'm dir que avui, justament avui, es presenta l'obra, concretament a les 7 de la tarda, d'aquí mitja horeta justa, a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya de Barcelona. Així que si algun oient s'hi vol apuntar, està a prop i està convidat. Tornant al llibre, com bé dius, es tracta d'una obra en la que els veritables autors són nens petits a partir de 3 anys. El que ha fet aquí la Cristina Gutiérrez, que ella és codirectora d'una casa de colònies que es diu La Granja, és reunir diferents frases de nens, frases reals i literals, que ens aporten, podríem dir, una dosi d'energia positiva i que ens demostren que la vida de vegades és molt més senzilla. Els nens, podríem dir, tenen una gran capacitat de sorprendre'ns i d'ells doncs, podem aprendre moltes lliçons de vida, lliçons doncs, sobre l'autoestima, el treball en equip, l'espòs, l'empatia, etc. A més, el llibre té un disseny espectacular perquè cada pàgina doncs, presenta un disseny diferent i està ple d'imatges inspiradores que fan que aquestes frases encara ens arribin més. És un homenatge, podríem dir, molt cuidat a la saviesa que tenen els nens, que de vegades poden ser grans mestres.
Cert, els nens poden ensenyar-nos moltes coses que els adults hem oblidat. El llibre és farcit de cites inspiradores de nens a partir de 3 anys, com hem dit. Pots posar-nos algun exemple de cites?
Doncs, Eva, te'n posaré dos exemples, que són les meves cites preferides del llibre. El Nil, de només 5 anys, ens diu: "La meva mare necessita llavors d'alegria, li donaré les meves." I la segona és una cita de l'Alexandra, de 14 anys, que ella es pregunta: "Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no el nostre?"
I d'on surt, Míriam, aquesta lucidesa dels nens? I d'on neix la idea de crear un llibre així?
Doncs, en realitat, aquest llibre és fruit de molts anys de treball, perquè la Cristina Gutiérrez, com he dit, és codirectora del Centre de Colònies Escolar La Granja, que està a Santa Maria de Palautordera, i el que ella ha fet és recollir les frases que més l'han impactat durant els seus anys de treball. Aquest centre de colònies és especialista en educació emocional i d'alguna manera prepara els nens perquè creguin en ells mateixos, treballa les seves emocions. És, ens diu la Cristina, quan els nens se'ns dona temps, espai i se'ls educa emocionalment quan realment són capaços de sorprendre'ns.
Què creus que podem aprendre del llibre, Míriam? És a dir, què podem aprendre dels més petits, en definitiva?
Doncs, Eva, és en realitat un llibre sobre educació emocional, un llibre sobre la força de la ment, del poder del si puc, però és un llibre que també elogia la natura, que ens convida a respectar els altres, aprendre i estimar. És un llibre que ens demostra on són capaços d'arribar els nostres fills quan també se'ls prepara per la vida i no només els formem educativament. I a més és un llibre preciós amb un disseny molt cuidat i és molt i molt recomanable, sobretot per les festes.
Un llibre molt recomanable que ben segur ens farà pensar i replantejar-nos la nostra percepció de la vida. Avui ens acompanya la Cristina Gutiérrez, que a més d'haver-se encarregat de la recopilació de cites de Palabras de Niño, és autora de l'obra Entrela Entrena'l per a la vida, un llibre en el que trobarem recursos per potenciar l'educació emocional dels nostres fills. La Cristina s'ha format en educació emocional, coaching, PNL, comunicació positiva i lideratge amb el cavall. I, com ja hem dit, és codirectora de la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera, per on passen cada any 10.000 infants i 1.200 professors. Bona tarda, Cristina. Bé, teníem problemes per connectar amb la Cristina. Sembla que ara ja pot ser. Bona tarda, Cristina.
Bona tarda.
Bona tarda, Cristina. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i molta sort amb la presentació del llibre, que començarà d'aquí pocs minuts. Estàvem just dient que Palabras de Niño és una prova de fins on poden arribar els nostres fills quan els eduquem emocionalment. Creus, Cristina, que actualment els pares tenim molt en compte la formació educativa dels nostres fills, però poc l'educació emocional?
No tothom, però sí que ens dediquem moltes hores a preparar-nos acadèmicament, amb les mates, la llengua, l'anglès i totes les assignatures, però pràcticament molt poques, doncs, a parar, a mirar, a escoltar-los, però escoltar-los tancant el nostre WhatsApp i tancant la tele, no? Perquè quan als nanos se'ls dona el temps i el silenci, som absolutament brillants, com demostra les frases d'aquest llibre.
Uh-huh. I quines carències emocionals solen presentar els nens i nenes d'avui?
Doncs mira, jo en els 30 anys que porto treballant a la Granja Escola, de veritat que mai havia vist tants nens amb tantes carències emocionals. Parlo de baixíssimes autoestimes, sobretot quan arriben a l'adolescència, parlo de pors, moltes pors a tot, uh-huh. Coses d'una manera que flipes, el que tenen por, por fins i tot al menjar, por a decidir, por a la nit, por a sortir fora de casa. També ens trobem amb nens, amb molts nens que desconfien, molt desconfiats, i és que clar, aquest món empreses que dèiem que vivim, doncs, moltes vegades ens impedeix conèixer-nos de veritat per dins, no? I no conèixer de veritat el teu pare, la teva mare o els teus fills, en el fons, saber què pensen, quines són els seus talents i habilitats, el que acaba provocant doncs, és aquesta desconfiança, no? També ens trobem, i amb aquesta sobreprotecció actual, molts nens dependents amb una baixíssima autonomia.
I què hem de fer els pares per preparar els nostres fills per la vida, més enllà de donar-los uns bons estudis? Què podem fer?
A veure, jo sempre dic tres coses per protegir el... Si tu vols realment protegir el teu fill per la vida, primer, estimar-los molt. Estimar-los molt significa, doncs, que el teu fill o la teva filla sàpiguen que siguis com siguis o facis el que facis, el teu pare i la teva mare sempre estaran allà i t'estimaran, no? Com ho podem fer? Doncs, per exemple, com podem estimar-los i dir-los, no només a nivell d'actes? Doncs, per exemple, aquesta nit, abans que vagin a dormir, us fiqueu amb ells al llit i els dieu, saps què? M'encanta que siguis el meu fill, no? Això com a exemple, no? Una segona pauta conèixer-los, el que dèiem, eh? Com podem conèixer els nostres fills? Per exemple, aquesta nit, sopant, una idea que us pot servir és simplement pregunteu-li, tanqueu la tele, això sí, i pregunteu-li, per exemple, escolta'm, com creus que anem com a família? Com funcionem com a família? O, per exemple, quins creieu que són els nostres punts forts com a família? O les nostres debilitats, allò que hem de millorar? Això el veureu com, si us deixeu parlar, com començareu a veure, no?, el que pensen, i això és conèixer-nos. I per acabar, i el tercer punt superimportant és entrenar-los en aquelles habilitats que necessitaran per anar per la vida, en l'empatia, per entendre's amb els altres, en el treball aquí per poder durar amb una feina o en la fortalesa interior, aquella imprescindible, no?, per poder aixecar-te cada vegada que et trobes una pedra al camí. Si feu això, segur que els protegireu per la vida, no?, i els nens seran prou forts per poder volar allà amunt, al cel on habiten els nostres somnis.
I, Cristina, molt breument, portes molts anys treballant a la Granja Escola. Quin tipus d'accions i tallers realitzeu per ajudar els més petits a treballar la seva educació emocional?
Doncs mira, fem activitats per escoles, excursions, colònies i també a l'estiu, campaments, les típiques colònies d'estiu. I el que fem són tallers d'educació emocional a la pràctica. Per exemple, títols d'aquests tallers, lideratge amb el cavall, amb un cavall de doma natural, entrenem què és un líder i com ho podem fer, però sentint-ho, realitzant-ho, que els nens, per això després els nens diuen frases com ara m'he adonat que tots som líders en alguna cosa, això ens ho va dir Alec per anys. O, per exemple, el pont de la comunicació positiva, o el circuit de la confiança, o el circuit de la frustració. Hem hagut de fer un circuit on frustrem els nens, perquè hi ha nens que no se'ls diu que no, no? Llavors, és important saber quina reacció jo tindré davant d'una caiguda, no?, d'una frustració. Llavors, els dona molta tranquil·litat saber com reaccionen emocionalment davant d'un problema.
Moltes gràcies, Cristina Gutiérrez, per haver-nos atès aquesta tarda al Vademécum. Uns minuts abans de la presentació oficial del llibre. Que tinguis molta sort aquesta tarda.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies, Míriam Malagrida, per haver-nos presentat aquest llibre tan inspirador. Bona tarda i ens trobem de nou al gener aquí al Vademécum, Míriam.
Bona tarda.
I ens acomiadem del Vademécum esperant que els hagi agradat estar amb nosaltres aquesta mitja horeta, com cada dijous, amb Mario Ramírez, al control de so, i qui els parla, Eva Caballero. Que acabin de passar una bona tarda i aprofito per desitjar-los unes bones festes de Nadal, tranquil·les i equilibrades, i un bon any nou 2015. Esperem trobar-nos de nou a Ràdio Estel el proper any. Salut.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en teologia mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a en5minuts@radioestel.cat. Si no podem ser l'àngel, serem la guarda i companyia. Estelnet Acompanyament Social, el servei que t'ajudarà en la cura dels teus familiars grans o incapacitats. Nosaltres els acompanyem a la visita al metge o l'hospital, t'ajudem en el seu tractament mèdic, li fem companyia o l'ajudem en les tasques quotidianes. Sempre serem allà on ens necessiti, amb personal acreditat i qualificat, tant a la llar com a la residència. Més informació al 93 179 76 39. Estelnet Acompanyament Social. Amb qui ens necessiti, sempre i cada dia. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
2 minuts i mig i seran 3:15. Arribarem fins a l'hora de connectar amb la Basílica de Santa Maria de Montserrat per oferir-vos la pregària de vespres, escoltant Happy Sailing amb Sheldon Mirowitz. Després vindrà el temps d'anàlisi de l'actualitat amb el Mirador, amb la tertúlia de cada dia.
Fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música. Thank you. Fórmula Estel, la fórmula musical.